Vagi bé.
Bona nit.
El 25 d'octubre, que tornem a tenir Champions
encara.
Un minut i l'Aleix Parisé, el tu diràs. I tota la prèvia del Barça-Inter. El partidàs de demà. Bona nit.
RAC 1. Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22 @. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es. Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. En l'esport com a la vida, fem-ho bé, fem-ho tot i fem-ho possible. La Generalitat de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1. El 16 d'octubre t'esperem a Sant Cugat. Amb Aleix Parisé.
Les 11, canviem papers i segueix aquesta nit de Champions a RAC1, ara amb la tertúlia del Tu diràs. Avui amb el Joan Maria Pou, que demà esperem que ens canti una gran victòria del Barça contra l'Inter de Milà. També amb l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo. I avui hem convidat el nostre especialista en futbol italià, l'Helen Valnegri, a qui podeu sentir cada divendres al Futbolín, aquí al Tu diràs, amb en Dani Aguilar. Ara el saludarem els tres i entrarem en matèria, sobretot per repassar tot el que han dit Xavi Hernández i Simone Inzaghi aquest vespre. I també tenim avui, com hem fet aquesta temporada just abans dels partits de Champions del Barça, un analista de luxe en una altra prèvia europea del Barça. Avui parlarem d'aquest Barça-Inter de demà al Camp Nou amb el míster Domènec Torrent. Però primer situem com ha quedat aquesta boja jornada d'avui. Ho hem viscut durant dues hores i mitja amb el Jaume Molló i companyia. Hola, Molló, eh?
Hola, bona nit, Aleix.
Bona nit. Ha tingut un final trepidant aquesta jornada de dimarts de Champions.
Sí, i accidentat, perquè hem vist allò, gent amb venes al cap, Rüdiger amb molta sang al cap, vull dir, ha estat un parell d'imatges impactants.
Com ha quedat el club del Madrid, precisament?
Doncs mirem aquest resultat, Shakhtar Donetsk 1, Real Madrid 1, amb el gol a l'última jugada, el 49 i mig de Rüdiger pels d'Ancelotti, que ha evitat, per tant, la primera derrota de la temporada, i en aquest grup també Celtic 0, Leipzig 2. El Madrid 9 punts, primer de grup, de moment, classificat, això sí, ja pels vuitens de final, Leipzig 6, Shakhtar Donetsk 5, cué de grup, el Celtic amb un punt.
El grup del City, com ha anat?
El City ha empatat a Dinamarca. La primera part li han expulsat un jugador per una falta, Sergio Gómez, una falta fora de l'àrea amb una acció manifesta de gol, Copenhague 0, Manchester City 0. I Alemanya, Borussia Dortmund 1, Sevilla 1. S'ha avançat el Sevilla, però el Dortmund ha acabat empatant. Manchester City 9 punts, ja classificat pels vuitens, Borussia Dortmund 7, Sevilla 2 i Copenhague 2, el Sevilla de Sant Paoli, tot i aquest empat a Alemanya, queda virtualment fora d'aquesta Lliga de Campions.
City, 10 punts, ja, líder, després d'aquest empat, no? Després de les 3 primeres victòries i l'empat, per tant, ho té.
Sí, sí, 10 punts.
Pràcticament sí, sí. Fet, ho té el sí, City, sí. Líder del grup i amb mitja classificació a la butxaca.
No li han sumat el punt.
Encara, s'ha de sumar aquest punt, eh?
Sí, que sí, és el web oficial de la Champions. No, de moment no compta.
El grup del PSG, Molló.
El PSG ha tornat a empatar un amb el Benfica. PSG 1, Benfica 1, s'ha avançat en el marcador, l'equip de París, però el Benfica ha aconseguit empatar amb un gol de penal. I a l'altre partit, la sorpresa de la jornada. Maccabi Haifa 2, Juventus 0. Això fa que la Juve estigui pràcticament fora de la Champions. PSG i Benfica 8 punts, Juventus i Maccabi Haifa 3. La Juve, recordo, ha de jugar contra Benfica i PSG, justament. O sigui que ho té pràcticament impossible.
Sí, la Juve està a 5 punts dels dos líders. En queden 6 en joc, per tant, necessita un autèntic miracle, com diu el Molló. I l'altre grup, el del Chelsea i el Milan, que avui s'enfrontaven?
Ha guanyat el Chelsea 0-2 a San Siro, Milan 0, Chelsea 2. Partit marcat per l'expulsió de Tomori en la jugada del primer gol, un penal que ha transformat el Chelsea. El segon, per cert, l'ha marcat Aubameyang. I en l'altre partit, Dinamo de Zagreb 1, Salzburg 1. Chelsea, ara de moment, líder de grup amb 7 punts. Salzburg 6, Milan i Dinamo de Zagreb 4. L'empat entre Dinamo de Zagreb i Salzburg fa que el Milan encara tingui opcions de complir els pronòstics i ser l'equip que acompanya el Chelsea als vuitens de final.
Sí, de fet ja no s'han de trobar Milan i Chelsea, per tant depenen els dos de si mateixos si guanyen les dues pròximes jornades contra Salzburg i Dinamo de Zagreb per passar. En priori són els favorits per cartell, però de moment el Salzburg és segon en aquest grup i el Milan necessita, està obligat a guanyar el Salzburg i també el Dinamo de Zagreb per ser als vuitens de final. Així ha quedat aquesta jornada de dimarts. Demà continua la Champions amb una autèntic partidàs, que és el Barça-Inter de Milà, del qual pràcticament dedicarem tot el Tu diràs d'avui fins a la una de la matinada. Ja tenim per aquí el Joan Maria Pou. Hola, Pou!
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Estàs nerviós ja o no, a menys de 24 hores, Pou?
Feia molt temps que no estava tan nerviós. Així de clar t'ho dic. O sigui, podria enganyar, però no t'enganyaré. Vull dir, se'm farà molt llarg el dia de demà.
Sí, 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 l'Anaconda anirà fent voltes, tot el dia de demà. Has pogut gaudir de la Champions d'avui, per això, o no?
Sí, he apostat pel Paris Saint-Germain-Benfica. M'ha semblat que era el partit més atractiu. No m'esperava res del Shakhtar-Real Madrid i de la resta de partits. Doncs m'ha semblat que aquest era el més atractiu. Ja m'ho va semblar la setmana passada. I no ha estat tan espectacular com el partit de Lisboa, però vaja, ha estat igualat, malgrat que avui no hi era Messi, per tant tenia també menys atractiu que la setmana passada.
Sí, sí, sí. I amb aquest empat, doncs, pràcticament els dos estan classificats. Bé, encara hauran de fer una mica la feina, però pràcticament ho tenen fet. PSG i Benfica, el Benfica un any més, L'any passat va deixar fora el Barça, aquest any pot deixar fora la Juve,
sí, sí,
eh, Molló?
És que ho dèiem ara, porta 16 partits aquesta temporada entre Lliga i Champions, 14 victòries i 2 empats. Vull dir, està fent una temporada boníssima.
És un equip molt, molt seriós, Molt compacte, molt ben treballat, amb les idees molt clares. A mi em sembla un equip a tenir en compte, Vull dir que farà la punyeta en el creuament de vuitens de final, segur.
I que han perdut Darwin Núñez, no oblidem, que al final era la seva estrella atacant.
El gran fitxatge del Liverpool. Hola, Edu Polo, què tal?
Bona nit.
Què tal, bona nit. Avui, com a tercer convidat, guest star a la tertúlia dels dimarts, prèvia de Champions, Alain Valnegri, especialista de futbol italià, al Futbolín d'aquí del Tu diràs, que fem cada divendres. Evidentment el podeu sentir a Movistar, fent la Sèrie A, la Champions, l'Europa League, la Conference League. Coneix molt bé el futbol italià i el futbol internacional. Hola, Alain.
Bona nit.
Què tal?
Hola. Bona
nit. Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ara ens faràs d'analista també de l'Inter, no?
Sí.
Tu que el segueixes pràcticament cada setmana.
Sí.
Com a titular, creus que demà l'Inter sortirà a l'atac?
No, sería un titular. Sería un titular. En este caso no es absolutamente un titular. Un Inter conservador es lo único que puede hacer Simone Inzaghi si quiere sumar mañana en el campeonato.
Catenaccio puro y duro, Alain.
Sí, un Inter defensivo. El catenaccio ya es un adjetivo que ya no me gusta.
Vale, pues defensivo será. Y mira, una primera pregunta. Ahora ya entraremos en más calma. ¿Crees que jugará con dos delanteros o con només un?
Yo creo que jugará con un delantero.
Demá, un delantero.
Sí. Sería la primera vez que usa este sistema, Simone Inzaghi, pero si como tiene muchas bajas, jugadores que no están en forma, como Lautaro Martínez, por ejemplo, y ha entendido que en el carril central tiene que tener densidad, jugará Gagliardini, que juega muy poco, que es un centrocampista muy defensivo, y para mí jugará media punta cerca del delantero.
Vale. ¿Por tanto, Lautaro Zeko o no?
Lautaro o Zeko.
Lautaro o Dzeko a dalt, un dels
con
dos.
Con Mkhitaryan, Ochan a l'Oglu adelantado cerca de la delantera.
De mitja punta. Ostres, és bona aquesta,
Bus de dues plantes.
Sí, ens podem esperar això, concretament, i tant que sí. Molt bé, doncs ara en parlarem, 11 i 10 minuts, una petita pausa i arrenquem el Tu diràs amb la prèvia de Domènec Torrent, avui, convidat per analitzar l'Inter de Milà, i ho comentarem tot plegat aquí amb l'Edu Polo, el Joan Maria Pou i l'Alain Valnegri.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
de dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials. Únicament del 17 al 22 d'octubre i estrena ja un Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreixo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Si plou, que plogui. Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de paraigües automàtics El Potro. Dos de grans i dos de plegables amb diferents estampats. Gaudeix de la tardor amb el complement imprescindible. Primera entrega, paraigua gran xic, per només 10,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Esport i salut. Una relació saludable. T'esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
No sé si heu vist el que ha fet Moritz. Han reunit una quantitat bestial de persones per batre un rècord bestial. I no és el rècord de més persones ballant una sardana al voltant d'una Moritz 7, ni tampoc és el rècord de més persones abraçant un camió de Moritz 7. El que vol fer Moritz és el rècord de tast de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com ho és el sabor de la Moritz 7.
La prèvia de Domènec Torrent.
Ja sabeu que aquest any tenim analistes d'autèntic luxe en les prèvies de Champions del Barça. Hem estat parlant amb Robert Moreno, amb Domènec Torrent, l'altre dia amb Robert Moreno un altre cop, i avui li tocava al Domènec Torrent, a qui li agraïm moltíssim que ens torni a atendre, per posar llum a la foscor de cara al Barça-Inter de demà. Hola, Dome, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Molt bé. A veure, qui ens havia de dir, Domènec, que estaríem en aquesta situació, no? El Barça, a la jornada 4 de la Champions, o en la prèvia de la jornada 4. Fa unes setmanes, quan parlàvem amb tu, quins ho havia de dir, tu?
Sí, bueno, això és... Al final, si analitzem els partits, això és el que té el futbol. Jo crec que, per exemple, jo he estat al Bayern jo crec que el partit que va fer el Barça allà, i van perdre, mai el Bayern, a casa seu, a l'Allianz, un equip havia sigut tan superior al Bayern, però vam acabar perdent, no? L'altre dia no vam jugar tan bé contra l'Inter, però els petits detalls. Ells van xutar dues vegades, nosaltres dos vam fer un pal, ens anulen un gol, que tenim molt a dir aquí, i un penal claríssim, no? Vull dir, et dic això perquè un cop hagi passat l'eliminatòria ningú se'n recordarà de tot això, no? Perquè el futbol, el que són al final, són gols i resultats. Jo crec que el dia de l'Inter va ser molt injust el que va passar, però bé, ara mateix estem en una situació realment complicada. Que el Barça és capaç d'aixecar-la, no en tinc cap dubte, pel potencial d'equip que té, perquè som el Barça, i el Barça a Europa, encara que els últims anys no hem estat molt fins, sempre és el Barça, i el Barça és capaç de tot.
Tant de bo, tant de bo. Llavors, va, entrem en matèria. Tu, segur que amb el Pep, recordo, aquella eliminatòria amb l'Inter de Mourinho 2009-2010, tu formaves part de l'estaf tècnic del Barça,
sí.
ja us veu trobar un equip superdefensiu al Camp Nou, amb Eto'o fent de lateral esquerre allà a l'Inter de Mourinho. Tu que has viscut això en primera persona també, amb el Pep Guardiola, en diversos cos tècnics, que s'ho estanquin, com es pot atacar millor del que va fer el Barça al Meazza, Domènec?
No hi ha un... A veure, amb el futbol en general, però per atacar un 5-3-2. No hi ha un sistema en concret, no hi ha una manera en concret. Ho pots fer de mil maneres. Jo recordo a vegades amb el Pep que, com teníem dificultats, que ens ho feien molt a Anglaterra, sobretot a partir ja del segon any d'una defensa de 5-4-1, 5-3-2, doncs, vam optar més d'una vegada a jugar amb dos davanters, no? per forçar els tres centrals que tinguessin com a mínim dues marques, gent molt oberta i picant. Hem jugat de diferent manera amb un nou i quatre davanters més per darrere. val, dos que baixaven a buscar per treure el central, si no venia el central quedaves lliure. Però este no hi ha cap, no. El futbol és maco per això. El que t'ha funcionat en un moment determinat, sí que jo les experiències que tinc a vegades els aplico als meus equips, perquè també sé el tipus de jugador que tinc, qui està més en forma i com vull jugar, no? Però ningú pot dir és que per atacar un 5-3-2 hem de jugar d'aquesta manera, o si jugues amb dos davanters segur que guanyaràs. Són opcions que al llarg del partit, el Xavi, que és el nostre entrenador, suposo que tindrà en compte diferents sistemes de joc, depenent de les dificultats, i ara estem parlant d'això, i a lo millor els 5 primers minuts xutem de 40 metres i estem 2-0, no? Clar. I després et canvia tot.
Ja, però s'ha de xutar, perquè l'altre dia el Meatge...
S'ha de xutar, totalment d'acord.
Però, per exemple, això com es fa? Quan hi ha 8 tios a la frontal de l'àrea tapant costa tots els forats, com s'ha de fer això?
No, costa molt. Nosaltres, amb el Barça, amb el Pep ens va costar, amb el Bayern ens ha costat, amb el City ens ha costat, sí, que hem anat aprenguent de diferents situacions i tenim molt fresc moltes vegades com ho fèiem i com trencàvem els partits així, perquè ens havíem trobat i per exemple, havíem de variar durant el partit un parell de vegades, fins i tot el sistema, per trobar la tecla que ara en diuen, no? Això de la manera que els hi podíem fer mal, però no és senzill, perquè és que jo avui encara m'he tornat a veure, com que havia de parlar amb vosaltres, m'he tornat a veure una altra vegada el partit. Els últims 20 minuts, ells que es defensaven amb 10, tot l'equip. Lautaro també baixava, tot l'equip. Nosaltres això ens hem trobat moltes vegades. Jo m'hi he trobat moltes vegades com a entrenador, com a ajudant del Pep també, i no hi ha una manera que puguis dir fent-ho així guanyaràs segur, els hi crearàs problemes. Sí que jo sempre dic una cosa, que com jugues amb gent molt oberta a la banda, clavada a la banda, si tu dibles cap a fora, en dibles a 5. Amb una defensa de 5, dibles de 5. Si tu vas cap a dins, te'n trobes 4 més, no? Però, clar, què passa? Ells tenen els centrals, prioritzen sempre les centrades, mai van a l'ajuda del seu lateral, del seu carriler, perquè són carrilers, no són laterals, i el que va a l'ajuda és el seu interior. Per tant, fan un 2 contra 1 contra el nostre extrem. Però fixa't que la jugada, aquella polèmica del penal, és una de les primeres vegades que el Dembélé se'n va per fora. Què vol dir? Anar per fora vol dir que en passes a un, però passes a la línia 5, després sí que has d'intentar rematar, però centra i aquell penal no pitat, no?
Per tant, bueno, recomanes això, no? Intentar fer un contra-1 des de cap a fora, potser, no? Per tenir més opcions.
Jo no recomano, jo dic el que m'he trobat, perquè jo no sóc tan agosarat com per amb un entrenador que coneix més els jugadors que jo i segurament ho han treballat la idea de la seva manera, dir-li com ha de jugar només faltaria. Jo només dic que amb defenses de 5, a la conclusió que arribes és aquesta, no? Que per fora, si vols obrir per fora, si tu, per molt bo, això el Leo pot fer de 1 contra 5 i 1 contra 4, perquè la qualitat que té i a més que tenia el Leo com jugava a banda esquerra, era capaç de fer això. Però si vas cap a dins et trobes 4 jugadors més. Si te'n vas cap a fora com a mínim pots entrar i la línia 5 s'ha de tirar enrere. I a vegades les segones jugades, els rebots o el que es va produir l'altre dia que era el penal aquest, pues, tens més jugadors allà dins per rematar i com a mínim passes la línia 5.
Clar.
Això és una de les meves idees com he jugat amb defenses de 5, no? Però, escolta'm, jo no m'atreveixo a dir, no amb el Xavi, qualsevol entrenador del món com ho ha de fer, perquè cadascú té la seva idea i repeteixo, i després com jugues, et sembla que aquesta és la clau i després centres i ells tenen 3 centrals de 1,90 m i treuen totes les pilotes. Vull dir que l'altre que et deia és jugar més a prop de Lewandowski amb un altre jugador per darrere o quasi com un doble nou.
Que no estigui tan sol.
Perquè no estigui tan sol, però escolta'm, això són coses que jo he fet, que jo he viscut. Jo no m'atreveixo a dir que el Barça jugant així guanyarà. Repeteixo, que potser els primers 10 minuts comencem a xutar un rebot, perquè és així, a vegades quan més gent hi ha dins l'àrea, qualsevol xut, hi ha un rebuig seu i se'l fan. Això ha passat mil vegades perquè jo els últims 20 minuts, que ara fa res, fa una hora que l'he tornat a visionar el partit, hòstia, és que ells estaven defensant l'àrea petita, l'àrea de penal, no l'àrea de... O sigui, l'àrea, a punt de penal,
dins,
hi havia 7-8 jugadors, més 3 a fora, no? Bueno, segurament en moltes fases del partit ens podem trobar amb això.
Clar, i aquí s'haurà de xutar. I després hi ha un aspecte que és la pilota aturada, no? Això s'ha d'assajar bé en aquest tipus de partits, perquè un córner, una falta lateral, et pot donar aquí un gol que és la vida.
Totalment. Però també t'ho dic al revés. Si una de les coses, de les qualitats que té l'Inter és la pilota aturada, no? Primer, amb el Çanakkale, que és un jugador que pilota parada és molt, molt bo, i després tenen tres centrals, ells també molt, molt potents, que dominen molt bé el joc aeri. Per tant, estic totalment d'acord amb tu que el Xavi la treballa, aquestes jugades ja els has vist a molts partits de Lliga, inclús també de Champions, que això ho treballen, perquè es veu. Sí que a vegades això, amb aquests partits tan ajustats, et torna la llauna, i et dona la vida. És cert, però també has d'estar molt atent, perquè jo el que preveig aquesta vetllada és que ells jugaran més com van jugar a la segona part que no pas com la primera, que van apretar més, que ells bàsicament el que feien era connectar ràpidament en Correa o Lautaro, deixar de cares i ja t'atacaven, no? Moltes vegades directament dels centrals a l'esquena dels nostres centrals, o sigui, ells buscaven molt l'espai. I jo veig un partit més com els últims 20 minuts de partit, que es van tancar molt allà i ells intentaran aprofitar una contra, que segur que la tindran, perquè el Barça atacarà, és el que jo ara visualitzo, i ells amb alguna jugada tindran, i la pilota aturada. És un equip que sempre ha jugat igual, amb aquest entrenador, un 5-3-2, els centrals no surten mai a l'ajuda dels carrilers, prioritzen les entrades a l'àrea, és complicat entrar allà, els tres del mig del camp marquen sonalment, i els que van a l'ajuda són els seus interiors, mai, com et deia, els seus centrals, i costa. Però no costa amb el Barça, qualsevol equip del món, si és que no tens l'encert que a vegades has de tenir amb aquella jugada de que et queda la pilota a dins l'àrea, o xutes de fora, o, tal com dius tu molt bé, amb una acció de pilota tocada.
Demà tocarà mastegar sorra una altra vegada, ja ens ho imaginem tots així. I després, per acabar, Domènec, defensa de 3, això el Barça ho ha de fer encara més que potser en el partit d'anada, jugar amb els 3 allà fixes i així tenir més homes al mig del camp, a les bandes, com ara deies, i al davant?
Bueno, mira, això jo et dic que va a gust dels entrenadors. A mi sí que m'agrada que com un equip juga amb 2 a dalt, amb 3 en fas prou i és un 3-2, no? I tu pots obrir les bandes amb altra gent. Amb quins? No ho sé, els pots obrir amb extrems purs o els pots obrir amb carrilers, com tenen ells. Això ja el Xavi en sap més que jo, coneix més el seu equip i decidirà. Pots jugar amb 4, pots jugar amb 4 tranquil·lament i també fer un mà-mà els últims minuts, perquè dius, hem d'anar a guanyar, no? Jo el que m'agrada més és ser sempre un home més. Per tant, si ells juguen amb un punta, amb 2 en fem prou, vull dir que amb 4... A mi el que m'agradava molt era jugar amb 3 amb un jugador molt versàtil que en un moment determinat feia de pivot, no? Aleshores...
Perdona, llavors aquí potser la figura de Frenkie de Jong podria entrar, no, aquí?
No, home, això... Sí, podríem especular molt, Aleix, amb tot
sí,
això.
Sí, sí.
Jo sé el que faria si sigués entrenador, el que tinc jo al cap, i no vol dir que me n'en sortís. I el Xavi segur que també té molt clar el que vol fer, no? Però amb uns jugadors que puguin fer la doble funció, què passa? Que si ells es despengen amb un sol jugador, tu amb 2 en fas prou i aquest jugador que pot fer de pivot o pot fer de central, després ja passa de pivot i està amb el que fa de mitja punta, no? En vez de despenjar-se amb 2, fan 1-1. Si ells fan com el dia que vam anar al camp de l'Inter, Correa i Lautaro, que Correa em sembla que no jugarà, que està lesionat.
No arriba.
Amb 2 molt, molt clars a dalt, el Xavi ho va fer molt bé amb 3, per mi, 3-2, i sempre en tens un més, no? Però, bueno, la segona part es van despenjar només amb el Lautaro. El Seco venia com de mitja punta moltes vegades, quan defensaven, no? Aleshores, si defenses amb 3, te'n sobra un, no? És quan... Però això ho pots fer, mira, el Sergi Robert mateix, com fa el City, dic el Sergi Robert perquè va jugar, t'estic dient els jugadors que van jugar...
L'altre dia.
Bueno, doncs el Sergi Robert aquell moment va a dins, com el Pep fa amb el Cancelo, feia... amb altres jugadors, com nosaltres estàvem allà, també ja ho tens. És un jugador més al mig del camp i fas només un 2-1 darrere. No? Però bueno, jo crec que el Xavi haurà treballat tota la setmana, és una persona que porta molt de futbol, a dins, que també ha viscut com a jugador diferents situacions, que també ha tingut diferents entrenadors que segurament ell recordarà com atacaven una defensa de 5, però molt profunda com va fer la segona part a l'Inter, i jo crec que és el que bàsicament ens trobarem, i el que hem d'estar molt atents és a les vigilàncies. O sigui, sí, sí, això que et deia, de nosaltres en diguem vulgarment els despenjats, quan tu estàs atacant, si es queden un més un o si es queden dos, per intentar doncs que les transicions seves els puguem defensar bé, perquè això és bàsicament el que crec que intentarà l'Inter.
Que bé, doncs sí, sí, hi ha molts matisos en aquest partit, moltes variants, les que pot fer servir Xavi Hernández, i ho hem volgut comentar una mica amb el Domènec Torrent, amb un entrenador que coneix molt bé tot aquest tipus de futbol. A veure si se'n surt el Barça de Xavi demà i continua viu en aquesta Champions amb una bona victòria contra l'Inter de Milà. Domènec Torrent, moltíssimes gràcies, que gaudeixis també demà del partit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que interessant, tots els matisos que porta el Domènec Torrent. Què t'ha semblat, Pou, tot el que explica?
Doncs una exhibició. És un luxe tenir analistes d'aquest calibre i amb aquesta experiència i aquests coneixements abans de partits d'aquesta mena. Jo simplement posaré sobre la taula un element que no és futbolístic, perquè crec que després del que ha dit el Domènec doncs no m'atreviria a afegir res més, que és l'anímic, el psicològic, la part mental de partits d'aquestes característiques. En quin sentit ho dic? Doncs que jo crec que són partits on trobar l'equilibri entre la fam, les ganes de guanyar el partit, la passió, l'intentar fer-li saber el primer quart d'hora al rival que ho tindrà molt difícil per sortir amb alguna cosa positiva d'aquest estadi, i caure en la precipitació, en l'ansietat, en l'angoixa, i per tant cometre errors que no cometries en altres contextos, trobar aquest equilibri a mi sempre m'ha semblat especialment difícil, i ho trobo una part de la feina també bastant fascinant, no? Tothom recorda aquella famosa nit del 2010 contra l'Inter de Mourinho, l'expulsió aquella amb 10, amb Milito i Eto'o fent de laterals, el Barça atacant, i li va faltar un gol per classificar-se per la final de Madrid, que el va fer el de Bojan, però en fi. Aquell partit hi va haver-hi alguna gent, alguns analistes, etc, que van considerar que es va crear una atmosfera, un ambient, amb tots aquells motoristes baixant de l'hotel del Tibidabo amb l'equip, que es va crear potser un excés d'escalfor i de passió que va derivar en una certa precipitació al terreny de joc. Jo no hi estic gaire d'acord, però en tot cas em sembla un interessant, perquè des d'un punt de vista tàctic dels moviments, etc, el partit està perfectament explicat. Però què passa amb el coco dels jugadors? Com trobes aquest equilibri entre, ei, ens ho estem jugant tot, o sigui, no hi ha marge d'error, no n'hi ha de marge d'error, no hi ha xarxa de seguretat, però calma, que no necessitem 4 gols. A mi m'agradarà veure com gestiona això també Xavi, i com ho gestionen també els futbolistes que són pal de paller en cada línia del terreny de joc.
Sí, i també en aquesta línia el públic, no? Que demà juga un paper important, perquè et pot sobreexcitar el futbolista del Barça, però també pot espantar el futbolista de l'Inter, no?
Sí, Aleix, però jo crec que en el públic tu no li pots demanar al públic, hi anirà amb tota la passió del món, i des del minut 1, quan la pilota s'acosti a la zona de 3/4 de l'atac del Barça, hi haurà aquell ambient que hi ha, no? Ja tots hem vist un munt de partits d'aquestes característiques al Camp Nou. Ja sabem com sonarà demà al Camp Nou si no tenim cap disgust amb les entrades, que pinta que no. Per tant, al Camp Nou ja sabem com es comportarà. Aquí és on el jugador, allò que li hem vist algunes vegades a Pedri, no? Que té jugadors, companys seus que s'ofereixen a l'espai, que li demanen la passada vertical, doncs aquests futbolistes que siguin capaços, depenent de com vagi el partit, de posar-hi una mica de pausa, d'alentir fins i tot els atacs, si el partit ho demana, no? I en aquesta línia Xavi avui deia, i en canvi, en el moment que toqui, ser vertical, ser agressius, aparèixer molta gent a l'àrea per intentar fer gol. Bé, ja et dic, per mi hi ha un partit que és l'estrictament futbolístic, la tàctica, la tècnica, la posició, i per mi n'hi ha un altre que també és molt rellevant, que és el psicològic. I aquí, tot just el 12 d'octubre, el Barça de Xavi, el primer Barça construït de pe a pa segons els criteris de Xavi, té la seva primera prova de foc, en el sentit que és el primer partit sense marge d'error que afronten que afronta aquesta plantilla.
Sí, sí, sense dubte. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Saperes, bona nit.
Què tal, bona nit, Parisè?
Ara de seguida escoltem Xavi, fem el possible 11, però abans, Edu Polo, Alem Valnegri, què us ha semblat el que deia el Domènec Torrent, tu, des de l'òptica del Barça, Edu?
Sí, jo porto tot el dia donant-li voltes a veure què podrà fer Xavi demà, i altres dies ho tenia molt clar, no? I algun dia, fins i tot, jugant a encertar l'alineació, estava supercontent perquè l'he encertat, i demà la veritat és que no tinc ni idea què farà. Però sentint-lo avui, m'ha deixat la sensació que alguna cosa inventarà. Igual que a Milà tots estàvem esperant els tres centrals i al final va ser el 4-3-3 de sempre amb Marcos que pujava més, però no va haver-hi res. Avui m'ha quedat la sensació que alguna cosa tocarà. Alguna cosa ho veurem diferent.
Algun invent, vols dir?
Potser, invent. Quan diem invent sona despectiu. No,
vull dir canviar algun jugador de posició o fer alguna cosa
algun
diferent.
Algun canvi. Sí. Alguna coseta, primer, perquè tu saps que l'Inter, que ja va ser un equip molt defensiu allà, encara ho serà més demà, i per tant has d'obrir aquesta llauna i has de buscar forats on no n'hi han. Has de trobar més Lewandowski. Llavors, tant ell com Pedri han anat donant pistes, no? Pedri ha dit que sí, que està més còmode si juga més a prop de Lewandowski. Xavi ha dit que s'ha de trobar Lewandowski, que s'ha d'obrir aquella defensa. Llavors, han anat donant pistes. Xavi ha dit, ara ho tinc clar, ara ho provarem. Si ho has de provar, vol dir que és una cosa que habitualment no fas. És la sensació que m'ha quedat, no? I a partir d'aquí, doncs, tot el dia donant-li voltes a veure què pot inventar, no? Si hi ha posant-s'ho perquè els centrals tinguin una altra referència, no només Lewandowski, si només amb els extrems oberts. Fins i tot he arribat a pensar una bogeria tipus o De Jong o Gavi de fals lateral dret, perquè com l'Inter tampoc atacarà gaire per aquella zona...
Que estiguin al mig però que tapin una mica a la dreta.
Que puguin defensar, però sobretot seran jugadors de perfil molt ofensiu.
Puc comentar un parell de coses?
Sí.
I a mi, veus, en canvi, la roda de premsa de Xavi, a mi m'ha semblat que el que estava insinuant és que el Barça començaria com va acabar en atac. És a dir, amb dos extrems ben oberts. Perquè ha dit diverses vegades que li va agradar molt com va acabar l'equip en atac. I va acabar, recordeu, amb diguéssim, no amb aquesta posició intermitja de Rafinha en el quadrat, sinó amb les bandes ben obertes. I jo, el que dius tu, Edu, que també ho havia pensat, de posar, diguéssim, un d'aquests defenses que no és defensa, que ho hem vist algunes vegades, jo això ho veuria si quan faltin 15 o 20 minuts vas empatant i no te'n surts, però clar, d'inici, a veure, amb 1-0
és arriscat,
millor seria 2-0, però amb 1-0 n'hi ha prou per sí. Dependre de tu mateix. Vull dir, no és d'aquells partits que necessites remuntar i que per tant has d'intentar fer un gol al primer quart d'hora per començar que et surtin els números, m'explico? Sí. Vull dir, a mi em semblaria molt agosarat des de l'inici, tot i que potser sí, perquè ha insistit en la valentia, hem de ser encara més valents, però no sé jo si seria un punt massa, no? Sí, tenint en compte que el que has de fer és guanyar el partit. És guanyar un partit.
Només tens a Sergi Roberto en aquella posició, que també ja és un migcampista reconvertit. Des d'aquella porta 7 anys jugant com a lateral, ja el podem considerar lateral.
De fet, a l'anada imaginàvem que faria això.
Sí,
fals ja. Lateral dret, i no va ser fals lateral esquerre, al final, el Marcos Alonso.
Jo avui pensava, Van Gaal, el 4-3-3 que ara està de moda, ja el feia servir Van Gaal, però Van Gaal, que era molt, molt purista, deia que era un 2-3-2-3. Perquè ell deia que els laterals estaven a l'alçada del mig centre, els feia jugar més endavant.
Bé, que això és el que deia Domènec Torrent, si juguen amb un punta, com ens ha explicat l'Alem Valnegri, tu deixes els dos centrals amb Lautaro i els laterals ja et fan de migcampistes.
Per això, això és el que buscava Van Gaal moltes vegades. Llavors, aquest 2-3-2-3, ell a vegades ho feia amb Celades a la dreta, que tampoc era lateral.
Clar, era migcampista, sí.
Però llavors, aquests laterals barra migcampistes juguen més endavant i a l'hora de defensar també t'ajuden. Però a l'atacar estàs posicionat de forma molt més ofensiva i obligues a l'Inter a sortir una miqueta i a buscar aquests espais que necessites.
No, anava a dir només que precisament aquest plantejament de l'Inter i això que hi anem donant voltes, no?, de si jugaran amb un o dos puntes, és per mi un dels dubtes de fins a quin punt empeny Xavi cap endavant, no? És a dir, la teva necessitat que tens de guanyar aquest partit i el pensar que puguin jugar amb només un jugador, fins a quin punt farà que Xavi sigui encara més ofensiu, no? Aquest equilibri entre el teu plantejament, el que farà a l'Inter i el que tu necessites, que és guanyar, no? És un dels dubtes que
clar,
genera.
Però si el dubte és, ara, entre si l'Inter sortirà amb un o dos davanters clars... Jo crec que el que jo crec que farà Xavi és això, no? Sortir amb un 11 amb alguna peça que li permeti ajustar-se, no?
Sí.
També ho ha comentat el Domènec, no? De dir, surts amb un dibuix molt clar, però amb alguna peça que et permeti ajustar en funció de si el rival et sorprèn o no. Perquè, de fet, avui Xavi ha estat molt, molt clar quan li han preguntat sobre la possibilitat que l'Inter sortís amb un o dos, que ha dit, no ens canvia el plantejament. Ho ha dit molt clar, ha dit... més una mica igual, ha vingut a dir, no? Si surten amb dos davanters clars o amb mitja punta i davanter, com apuntàveu ara. Si li és una mica igual, deu ser perquè segurament sortirà amb un 11 que es pot adaptar a les dues circumstàncies, no?
Això ho tindrà pensat, sí, sí. Ara escoltarem Xavi. Hola, Laia Coll, també, bona nit.
Hola, bona nit.
Sumem a la Laia, també. Alén, ¿qué te parece todo lo que estamos contando, lo que estem dient?
Bueno, yo pues soy el malo de la película esta noche, entonces tengo que analizar el malo. En este caso, el Inter, pienso que es importante también analizar cómo ha empezado el Inter la temporada. Y de las últimas temporadas es probablemente la temporada que empezó peor. Porque aparte de la victoria frente al Fútbol Club Barcelona, miramos los partidos gordos de este año contra la Lazio, en el derbi frente al Milan, con el Udinese, que es uno de los equipos en forma de la Serie A, contra la Roma, que no llegaba con grandísimas sensaciones, el Inter ha fallado.
Contra el Bayern, incluso la Champions falló, ¿no? Sí.
Así que el Inter tiene, si miramos una semana atrás, Inzaghi estaba muy cuestionado. Y esos tres partidos, los dobles frente al Fútbol Club Barcelona y el Sassuolo, iban a determinar su futuro. Ya se hablaban de reemplazo, que el sistema no funcionaba. El Inter es un equipo de herencia de Antonio Conte. Y en este inicio de temporada, con lo que estamos viendo, es un equipo que no juega con la intensidad, con la solidaridad colectiva, no acompaña en los movimientos. Y cuando pierde esto, el Inter vuelve a ser un equipo normal.
I demà potser veurem això.
Des de l'inicio de la temporada, pues el 95% de los partidos gordos ha jugado no siendo un equipo de Antonio Conte. El partido frente al Fútbol Club Barcelona ha sorprendido a mucha gente también en Italia, que sí. Pudieran ganar 1-0 sin recibir gol, porque la media gol recibido del Inter este año es alta. Son 16 goles, creo, en Serie A, en 9 partidos. Es altísima. Así que Inzaghi está buscando soluciones, por eso se orienta a cambiar un poco el sistema para tener mayor densidad posicional en el centro del campo.
El que ens comentaven avui els companys de la premsa és que en l'últim entrenament que ha fet l'Inter a casa, que havia provat una bona estona amb dos puntes a dalt, amb Zeko i Lautaro, perquè són els dos únics que té, però sí que és veritat que amb el pas de les hores doncs, s'ha anat augmentant aquesta possibilitat que Inzaghi canvi de sistema, que jugui amb un 3-5-1-1. De fet, ell n'ha parlat a la roda de premsa, ha dit que encara no ho tenia clar, però que estava barallant les dues possibilitats, i també és cert que tindria del tot sentit, tenint en compte que l'Inter demà li serveix l'empat, per tant, un plantejament més defensiu encara que la setmana passada, i també tenint en compte que a les baixes que ja tenia la setmana passada de Lukaku i Brozovic, se li ha afegit també la baixa de Correa, per tant només té dos puntes, que són Dzeko i Lautaro. Si surts tu ja d'inici amb dos puntes i durant el partit tens algun contratemps, estan acumulant molts minuts. Lautaro, de fet, la setmana passada va ser dubte fins a últim moment perquè arrossegava unes molèsties i no estava al 100%, doncs qualsevol contratemps et pot obligar, no que sobre la marxa es digis de canviar el plantejament. Per tant, per tot aquest context, doncs jo crec que sí que ens podem encaminar amb això que ara deia l'Alen d'aquest 3-5-1-1.
Sí, sí, que deixaria només un jugador sol. A veure, va, anem a Xavi. Marta, que ha repetit que el partit és com una final i ha reconegut diverses vegades que es troben en una situació una mica incòmoda, no?
Sí, sí, són dos conceptes que ha anat deixant caure al llarg de la roda de premsa. L'entrenador ha admès la pressió que té l'equip per no enverinar la temporada.
Demà és molt important, clar, és transcendental per aquesta competició, no?, que és tan important per nosaltres. No hem fet els deures ben fets, vam perdre els dos partits de fora i ara tenim una oportunitat, juguem a casa per tornar d'alguna manera a recomposar-nos en el grup, no? Estem en una situació incòmoda en aquesta competició, però bé, ho donarem tot, sabem la pressió que tenim, som el Barça i que s'espera molt de nosaltres. Bé, doncs demà és una final per tots nosaltres i l'afrontarem com a tal.
Diu Xavi que es mostra esperançat de cara a rubricar una nit màgica.
És per canviar la dinàmica, és per canviar el xip, pensar en positiu, pensar que podem fer un gran partit, una nit màgica, davant de la nostra afició, el camp estarà ple. Bé, per mi és una oportunitat, a mi m'agradaria ser jugador i jugar demà, no?, i tenir aquesta sensació d'intentar marcar la diferència. A mi m'agradaria, preferiria ser jugador que no entrenador. Per mi és una oportunitat, i després, si no ens en sortim, doncs, doncs ja ho afrontarem, però jo crec que és una oportunitat molt bona, no? Estem motivats i estem esperançats de que demà es pot guanyar el partit.
I Xavi també ha aparcat la polèmica arbitral del partit a Milà. S'ha de jugar millor i així no els perjudicarà ningú.
O sea, ja està, al final tuvimos una indignación lógica, ¿no? Después del partido, pero ya está. Ahora ya hay que pensar en mañana, pensar en jugar a fútbol, jugar mejor de lo que estamos haciendo últimamente, que es la realidad. No estamos al nivel que estábamos unas semanas atrás y hay que mejorar eso, ¿no? Si mejoramos el juego, igual ya no nos da para hablar de los árbitros, ¿no? Entonces hay que mejorar para mañana ganar el partido y que no dependa de una decisión arbitral.
Dels 6 jugadors que estaven lesionats, s'ha recuperat abans d'hora i, per sorpresa, Kessié ha estat la novetat avui de l'entrenament, ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria, una convocatòria on s'hi mantenen Pablo Torre i Marc Casado. Xavi, en la línia del que hem anat explicant a RAC1 des que es va lesionar, no ha descartat Koundé pel clàssic. Ha assegurat que el central pot arribar-hi i està disponible, depenent, això sí, de les seves sensacions i del fet que estigui al 100%, perquè per jugar un clàssic s'ha d'estar al 100%.
Ja en parlarem a partir de dijous del clàssic. Sobre el plantejament, demà farà el mateix plantejament que a Milà?
Jo, sentint-lo avui, ara ho sentia vosaltres aquí a la tertúlia, sentint-lo avui, per mi, ha donat a entendre que sí, que pot reprendre la idea de sortir amb tres centrals i reforçar el mig del camp. Pista número 1.
El que ens preocupa d'alguna manera és atacar millor. O sigui, sempre si doblem alguna cosa, doblem en atac, no doblem en defensa, o almenys aquesta és la meva idea, sóc així. O sigui, m'han educat així i tinc l'ADN aquest, no?
Pista número 2. El problema a Milà no va ser el sistema, sinó la comprensió dels rols de cada jugador.
Crec que la primera part no vam entendre doncs, el rol de, per exemple, de Rafinha o de Marcos, doncs canviar, variar algú de per atacar molt millor, no?
Pista número 3. S'ha d'insistir per dins i per fora perquè el dibuix de l'Inter també et marca.
Al final te indica el sistema de l'Inter, ¿no? Ese 5-3-2, los tres dentro cerrando. Al final ellos cerraban dentro y nos dejaban por fuera. Por eso tanto Usman como Rafa como Ansu la segunda parte recibían mucho balón y tenían mucho contra uno, ¿no? Intentaremos atacar por los dos lados, tanto por dentro como por fuera, ¿no?
El que té clar Xavi és que s'ha d'atacar millor, ho ha repetit moltíssimes vegades, i la pregunta, com ho han de fer? Conclusió número 1.
Hem de ser més agressius, hem de ser més verticals, arribar més a l'àrea, xutar de fora. Bé, des del primer minut hem de mostrar molta intensitat i només ens valen els 3 punts, llavors hem de ser valents.
Conclusió número 2.
És un partit molt de l'aspecte psicològic, no? D'estar tranquils, d'intentar atacar bé, de saber com hem d'atacar, com ens hem de col·locar, com ens hem de posicionar al camp, tant defensivament com ofensivament, i a partir d'aquí estar tranquils i dominar el joc.
Conclusió número 3.
Tenim 90 minuts per guanyar el partit, no? No cal marcar el minut 1. Home, millor si marquem el minut 1, però hem de tenir paciència, és un partit de calma, ells es tancaran darrere, ens costarà atacar, trobar espais, però bé, si ataquem millor com a la segona part ho vam fer a Milan, doncs jo sóc optimista, no?
Ser valents, dominar el factor psicològic, tenir paciència i conclusió número 4, trobar Lewandowski, però fent tots un pas endavant.
Sí, el Robert ha de ser important, evidentment, però el Robert i tots. I també jugar més amb ell, associar-se més amb el nou moltes vegades, mirar més endavant, aquesta verticalitat que parlàvem abans, perquè ell s'hi senti més a gust, potser, no? Hem jugat poc amb ell els dos últims partits.
Quin interessant sentir Xavi fent totes aquestes reflexions amb aquest muntatge que ens ha fet la Marta Ramon de tot el que ha dit sobre el sistema de com atacar aquesta defensa de l'Inter de Milà. I per atacar millor ho completarem també escoltant Pedri, perquè, clar, la inspiració del canari, Marta, pot ser decisiva.
Sí, i ha remarcat que se sent més influent en el joc i més còmode jugant més avançat, com aquest diumenge, que no pas partint més d'enrere y más a prop de Busquets, como a Milá.
La verdad que me encuentro mucho más arriba, mucho mejor, creo que pegado al delantero pues me encuentro mucho más cómodo, pero bueno, como ya dije, estoy para ayudar a lo que me dice el míster, para ayudar al equipo y donde sea mejor para ese partido que crea conveniente que pueda hacer más daño, pues ahí es donde jugaré.
Pedri ve de marcar contra el Celta i també el Josep Meazza, tot i que anul·lat, i ha recordat que Xavi els demana que els interiors insisteixin més buscant la porteria.
El míster nos dice que lleguemos al área, que bueno, creo que el gol no se trata solo del delantero, creo que todos tenemos que aportar pues con pases o con goles, con llegadas al área. Bueno, el otro día se vio el gol que marqué, que por estar ahí pues puedes empujarla y aportar un gol a tu equipo y creo que es lo que nos pide el míster y lo que estamos trabajando en ello.
Pedri ha marcat de moment dos gols, tots dos a la Lliga, igual com Ansu i Dembélé, a molta distància dels 12 del líder Lewandowski. De fet, mentre que el polonès ha marcat 12 dianes comptant totes les competicions, la resta de l'equip, entre tots, n'ha sumat només un més que ell, 13.
Demà farà falta Lewandowski i també que apareguin d'altres futbolistes. Mira, ja que hi som, a veure, ara que n'hem parlat tant, per què apostem a RAC1? Quin és el possible 11 del Barça demà?
Doncs convé remarcar que pel que sabem a RAC1, De Jong està físicament al 100% per ser titular demà i, per tant, el tenim en compte. Ter Stegen a la porteria, tres centrals, Eric, Piqué i Marcos Alonso. En el quadrat del mig del camp, De Jong i Busquets més endarrerits, més avançats, Pedri i Gavi, i al davant, Rafinha, Lewandowski i Dembélé.
El camp ha canviat, pel que veig, Rafinha i Dembélé.
Sí, Rafinha per la dreta, Dembélé per l'esquerra.
A mi, em tranquil·litza sentir Xavi. Després sortirà com sortirà el partit, però pel que dèieu ara, no? Edu, Joan Maria, Sape i Alen, sentir la passió que transmet, que li agradaria jugar, ser futbolista en un partit d'aquest tipus, veure que ha treballat, no va funcionar això, però canviarem allò, farem allò altre. Vull dir que ha de transmetre-ho això al vestidor. Després sortirà com sortirà el terreny de joc, però la pissarra ho té claríssim, no, Edu, el que vol?
Sí, i ja et dic que jo he anat a la Ciutat Esportiva amb un punt de neguit i he sortit molt més tranquil. Després de sentir-lo amb ell i també a Pedri. I home, si aquest discurs és igual de convincent a dins, de motivar-los per una banda i tranquil·litzar-los per una altra, el que deia el Joan Maria al principi, no? De jugar amb aquesta ansietat, amb el tema psicològic, que també serà molt important, sobretot si el gol no arriba. Aquí és clau. Si el, sí. El partit avança i va 0-0, tenir-los tranquils, que no pateixin, que hi ha temps per marcar, això serà clau, perquè si el Barça es va posant nerviós, aquesta pel·lícula l'hem vist moltes vegades.
Perquè tu signes l'1-0? Igualar a Baraj i anar al general després amb l'Inter?
Home, sí, ara mateix em dius sí. Que demà guanya el Barça, sí. Com, de sortida com Xavi, firmo millor el 2-0. I si pot ser un 4-0, ja no només pel gol a Baraj, parlar també al Bernabéu més tranquils, però, òbviament, tal com està el Barça, guanyar demà és bàsic, guanyar.
És que a mi m'agrada l'excitació que transmet Xavi, no? Perquè és una mica la que poden tenir tots els aficionats de cara a un partit com aquest, de dir, és que no en tinc prou de ser a la banqueta, vull ser al camp i m'agradaria ser jugador. Jo crec que la part d'haver-ho treballat, d'això no hi ha dubtes. Després és que tot el que ell tenia al cap s'acabi traslladant al camp, que segurament és el que no va passar a Milà, no? Que la idea que tenia no va acabar de sortir com a mínim a la primera part. I molt ràpid també, jo crec que ell parlava també del xip anímic de Xavi. Venim d'aquests partits, no? On el Barça li ha costat, on el Barça no ha jugat bé, acaba tan malament el dia del Celta amb aquestes sensacions tan dolentes, que jo crec que el primer quart d'hora, que l'equip tingui bones sensacions, que això ho transmeti al camp, farà que també tot sigui més portable, fins i tot encara que no arribi el gol. És a dir, que si el Barça comença bé i la gent s'hi enganxa, jo crec que estem de dir, va, això ja ha canviat, ara anem a treballar el partit i a madurar-lo i que la gent també tingui paciència. Jo crec que aquest primer quart d'hora que també deia abans el Pou serà molt important. Tinc aquesta sensació, perquè el partit serà del que dèiem, de mastegar sorra.
Alen, ¿quieres comentar alguna cosa?
No, bueno, Xavi, pues desde fuera de Barcelona, pues el Barça vuelve a asustar, porque ha recuperado su estilo, se habla muy bien del trabajo que está haciendo y cómo está jugando el equipo. Como decíais antes, es la primer gran noche, la primer gran prueba, y pienso que esta capacidad que tiene de llevarse él la presión y tomándosele con tranquilidad, pues lo transmite al ambiente y lo transmite a sus jugadores.
Y una cosa molt ràpida, Aleix, tenint en compte que serà un dia d'extrems, que estem parlant de la importància que tindran, posar l'espalmeta perquè jugui el cosí bo de Dembélé, que tingui... No, ja m'entens.
No, totalment.
Que l'altre dia, a més, és un jugador que ho intenta, que després podem fer broma o no amb la de vegades que no se'n surti les decisions que pren, però intentar-ho està intentant. Si demà és el dia que té...
Que no sigui de Mbuff.
El dia, hòstia, no, que serà important que tingui la millor versió, és a dir, que se'n surti.
Sense cap mena de dubte, el Barça necessitarà la versió bona de Dembélé i atenció a un altre aspecte, perquè avui hi ha hagut un moment que també ho ha destacat Xavi, que és que el Barça en algun moment també haurà de defensar,
Sí, sí.
Perquè
sí.
Si ara estem dient que seria importantíssim avançar-se en el marcador relativament d'hora, imagineu-vos que suposaria encaixar algun gol sense haver-ne marcat tu. I quan precisament li preguntaven per això, Xavi en un moment donat ha dit, bé, l'Inter en algun moment atacarà, en algun moment intentarà sortir i sorprendre'ns. Que ell deia, si aquí estem bé, aquí és on jo li demano a l'equip si recuperem la pilota quan l'Inter està intentant sortir, és quan s'ha d'intentar ser una mica més vertical per intentar agafar el sistema ultradefensiu de l'Inter una mica més desprotegit, no? Però que el Barça, evidentment, atacarà molta més estona de la que defensarà, però que demà no et pots permetre disgustos al darrere.
No, no, cap ni un, cap ni un. De fet, demà l'Inter ha de ser encara pitjor atacant que el Meazza. Pràcticament que n'hi arribi, no? Perquè allà va arribar una o dues vegades i va tenir la sort Chalhanoglu de fer un gol. Però és que pràcticament no va atacar tampoc l'Inter. Alén.
Ma tampoc és un equip que busca elaborar. És un equip que
busca destruir, no? Una mica.
Sobre el ritmo, atacar molt bé els espacios, por fuera los carrileros son rápidos, son verticales, especialmente Dumfries por la derecha, Di Marco también. Es todavía quizás un poco verde, todavía, pero tiene ritmo, tiene pierna, tiene capacidad de llegar. Barella no lo estamos viendo a su mejor nivel desde el inicio de la temporada, recibe bastantes críticas.
Y que segueixi així demà, ens interessa també, Barella.
Que era dir que l'Inter va arribar tres cops a la primera part, dos van ser gol, un va estar anul·lat, i sí. L'altre era un penal que després, per sort, el VAR també el va revisar. És a dir, van arribar molt poc.
I a la segona però, res, no? No,
a la segona res.
Però també tres... té la de Chalhanoglu a les primeres de canvi, que sí, la treu Ter Stegen.
I la treu Ter Stegen, però després van arribar tres vegades i les tres van ser gol o penal. Perquè després, per temes de fores de joc previs i VAR, es van anul·lar. Però el poc que van arribar va ser moltíssim perill. I això és una cosa que demà tampoc es pot permetre al Barça. Perquè estem només pensant en l'atac, però darrere s'ha de vigilar això, perquè arribaran tres cops. Però les tres seran perillosíssimes.
I jo, que estic pensant només també en el tema de l'atac, perquè a mi m'excita quan sento a Xavi parlar així. També m'agrada molt escoltar Pedri, tot el que ha dit, de dir, sobretot perquè jo vam estar parlant molta estona de com ha quedat desconnectat en els últims partits Lewandowski.
Les dades ahir eren demolidores.
Sí, sí,
les
que va donar l'Oriol Jové, tremendes. De cara a canviar-ho, a mi el fet que pugui jugar més a prop de Pedri, a mi...
Sí, i l'opció que dèieu abans...
Avui ha quedat claríssim.
Sí, 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 no, no, per això que...
Ha quedat
sí,
claríssim.
I tenint De Jong al 100%, com hem explicat, jo crec que no hi ha color, no? Vull dir, Pedri ha d'anar una mica més endavant. Aquí, a l'11 no hem posat en Sofati, és una opció que té Xavi, no?, que dèiem, de posar-lo una mica per dins i que tingui una ajuda també Lewandowski, però si ja ho sí, fa sí. Pedri, aquesta funció, pot ser que en Sofati pugui ser un revulsiu.
Tenir-lo més allà al davant, que connecti amb Lewandowski, sí. Pedri i Lewandowski, aquesta societat, hosti, si sí, funciona... Sí.
És bona, és bona.
Clar, però l'11 del departament és un 11...
A mi m'encanta.
L'adjectiu que em surt és salvatge, eh? Perquè, no, no, perquè, clar, jugues realment amb tres defenses, és a dir, no hi ha... El quart migcampista no és un jugador que està acostumat a fer de lateral, no? Poseu a De Jong.
Sí. Sí, sí.
Per tant, hòstia, realment és un 11 ultraofensiu.
M'he agafat molt al peu de la lletra el que ha dit Xavi a la sala de premsa.
Sí, però és cert que els tres centrals han de tapar Lautaro i el possible mitja punta que seria amb Kitarian, no?, pel que sí. Diu l'Alem Valnegri. Bé,
Lautaro o Zeko, no?, és el dubte o no, sí. No hi ha dubte?
L'Alem, no?, pel que diuen a Itàlia, què? Més Lautaro?
Zeko està marcando más. Lautaro no marca gol des del 30 d'agosto con la camiseta de l'Inter.
No lo digas, no lo digas.
Però no, sí.
Però... Porta 3 gols però... aquesta temporada i no els últims 9 partits de l'Inter no marca.
És més explosivo respecte a Zeko en campo abierto.
Clar, per corna, una possible claro. Contra, és més perfil sí. Lautaro.
I Zeko va marcar un doplet dissabte contra el Sassuolo i en les dues últimes visites del Camp Nou ha marcat. El Barça és un equip que se li dona bé.
Però Laia, què ha fet el Barça els dies que ha marcat Zeko?
Ha guanyat.
Quan? Ja ha guanyat per quan?
4-1 en l'eliminatòria sí? Contra la Roma, perquè sí. Van ser els gols contra la Roma en el partit d'anada, no parlem de la de tornada.
I
la fase de grups era un 6-1, si ara no recordo malament.
Era gol de l'honor.
Gol de Zeko i el mateix resultat.
L'Inter al Camp Nou només ha guanyat una vegada en una Copa de Fires a finals dels 60.
Tampoc cal recordar-ho avui.
Tota la resta, 6 derrotes.
Massa bones dades. Ara tornem aquí al Tu diràs i escoltem l'Inter.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu del combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomart.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
90.491. 90491.
Sèrie
25025.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
5 minuts i la mitjanit, aquí seguim en directe fent ràdio esportiva amb Joan Maria Pou, Edu Polo, Alain Valnegri, especialista en futbol italià a Movistar, i també amb tots els detalls de la prèvia d'aquest Barça-Inter amb la Marta Ramon, la Laia Coll i el Roger Saperes. Anem a escoltar l'Inter. Quina és l'última hora del conjunt italià, Laia?
Han arribat aquest vespre a Barcelona, han fet una breu i ràpida inspecció del terreny de joc del Camp Nou mentre Inzaghi i Lautaro atenien els mitjans. No s'han exercitat al Camp Nou perquè ho han fet aquest matí a la seva ciutat esportiva. Com hem dit, són baixa per demà, Luka i Brozovic, que ja es van perdre l'anada, i tampoc podrà jugar Correa, que va acabar el partit contra el Barça amb problemes al genoll. Les sensacions, ho ha dit l'Helena, les sensacions dels italians són totalment oposades a la prèvia d'ara fa una setmana, abans d'enfrontar-se al Barça, perquè hi havia molt run-run, Inzaghi tenia un ultimàtum, i la victòria contra el Barça els va revifar, i dissabte han tingut un dia més de descans. Es van retrobar també amb les bones sensacions a la Lliga, guanyant el camp del Sassuolo.
Arriben en bona dinàmica, entre cometes, d'on venien a l'Inter, i què han dit avui els seus protagonistes al Camp Nou?
Doncs d'entrada que també s'hi juguen molt, que no només és al Barça. Li han preguntat a Inzaghi per si posarà l'autobús al darrere, ha tirat pilotes fora, dient que quan ell va arribar a l'Inter el seu futbol era reconegut a Itàlia i també a Europa, però bé, està clar que sap perfectament que demà un dels focus serà la defensa.
Dovremo fare una partita attenta dei...
Hem d'estar atents als detalls, perquè serà un partit on segurament el Barça penjarà moltes pilotes a l'àrea. Hem d'evitar les centrades i ser molt curosos en el marcatge dins l'àrea. El Barça té una gran pressió, però nosaltres també. Volem donar el millor a nosaltres en aquest grup, on sabíem que comparat amb l'any passat hi havia risc. Hem sumat 6 punts en els 3 partits en joc. Sabem que 10 punts poden ser suficients, però mai se sap. Hem d'afrontar partit a partit, sabent que demà és decisiu per la classificació.
Serà decisiva al final de la qualificació.
I l'entrenador de l'Inter, que respira més tranquil, com hem dit, està content amb el pla de partit que van imposar la setmana passada el Giuseppe Meazza. Creuen, però, que demà l'escenari els exigirà estar encara més encertats.
Yo digo que gran parte del mérito está todo.
Gran part del mèrit va ser de l'Inter. He vist els últims partits del Barça contra el Bayern, el Mallorca, el partit del Celta i el nostre. El Barça sempre ha fet un bon futbol, fins i tot en les derrotes contra el Bayern i a Milà contra l'Inter. Al partit de San Siro vam tenir una excel·lent fase de no possessió i vam cedir poc. Onana no va haver de fer grans intervencions. Sabem, però, que demà serà diferent, que és un partit important i que l'estadi animarà molt. Nosaltres també tindrem el nostre suport, però sabem que haurem de fer algo extraordinari. Els equips italians pateixen a Barcelona.
A Barcelona, le squadre italiane soffrono.
Lautaro Martínez l'ha acompanyat a la sala de premsa i parla de repetir el pla de Milà i, sobretot, tenir personalitat.
Sabemos que Barcelona tiene jugadores muy importantes, jugadores de mucha calidad, de un gran uno contra uno, entonces... El planteamiento que hicimos en Milán seguramente salió bien y mañana intentaremos hacer lo que trabajamos. Mañana tenemos que tener eso, mucha personalidad para enfrentar a, a este gran equipo y...
Preguntat per si firmaria l'empat, ha assegurat que no, el davanter argentí, que venen a guanyar, això és el que ha dit. Veurem demà finalment quin és el plantejament amb aquests dubtes que ha assegurat que tenia Inzaghi, si un 3-5-2 o un 3-5-1-1.
Perfecte. Alguna cosa més de la sala de premsa?
Doncs mira, hi ha hagut preguntes força curioses, perquè li han preguntat sobretot molt per l'ambient que hi haurà demà al Camp Nou. Hi ha hagut un periodista que li ha preguntat per aquesta nota que ha publicat el Barça, que no deixarien entrar aficionats amb simbologia de l'Inter a la zona d'afició local. Ha dit Inzaghi que, bueno, que es va trobar amb Laporta i amb Xavi després del partit i que es van saludar amablement i que en principi semblaven doncs molt amables. És a dir, és ben bé que no han entès alguna cosa, perquè és del tot normal que no deixin entrar aficionats de l'Inter amb simbologia enmig de l'afició local. I també li han preguntat sobre la polèmica arbitral. Ha dit que no en vol parlar, però...